Aquest dimarts, el primer i segona, posarem el focus en l'assetjament laboral que afecta entre el 10 i el 15% dels treballadors que estan en actiu. Parlarem també amb dues associacions que se n'ocupen d'aquesta qüestió. A la secció d'Economia analitzarem la llei d'habitatge. I, finalment, farem tertúlia amb les nostres veïnes expertes. Així que comencem. Benvinguts al primer i segona. Comencem perquè, segons les dades del Ministeri de Treball, entre els anys 2021 i 2025, Espanya ha registrat un creixement del 125% de baixes laborals relacionades aquestes amb l'assetjament dins de les empreses, cosa que doncs, posa de manifest, adverteixen els diferents experts, que ja no es tracta d'una qüestió aïllada. Nosaltres aquest dimarts, al primer segona, volem parlar precisament d'aquesta qüestió de l'assetjament laboral. I ho fem amb dos especialistes. D'una banda, ens acompanya el Manuel García, que és president de l'entitat ASAM, que és l'associació Alto al Moving. Manuel, moltes gràcies per acompanyar-nos. Benvingut al programa. I també ens acompanya el Joaquim Vilar Gunter, que és president de l'Associació de Víctimes d'Assetjament Laboral a Catalunya. Joaquim, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos aquest matí. Les dues associacions estan, de les quals avui doncs, veniu representant, formen part d'una federació catalana d'associacions contra l'assetjament laboral a Catalunya, que té la seu a l'Hospitalet, no? Sí. Des de l'any 2006, sí. Si no vaig errada. Esteu situats aquí a l'Hospitalet, per algun motiu en especial?
Bueno, perquè es van fundar aquí i des del 2004-2005 estem vinculats al Centre Cultural Santa Eulàlia, d'aquí del barri Santa Eulàlia de l'Hospitalet. Sempre hem estat allà i bueno, allà continuem.
Parlem-ne una miqueta, si us sembla, de com es creen o com comença la vostra vinculació en aquestes dues associacions que vull entendre que treballeu, no? a la una. Per què es creen i com és una miqueta la vostra vinculació. Seguim amb tu, Manuel, si et sembla.
Vale, doncs, bueno, el tema de l'assetjament laboral es comença a conèixer socialment a partir dels anys 80 del segle passat. Un tal Lehman va fer un
estudi...
Quan
diem sempre del segle passat, em sembla que fa tant de temps...
Fa 40 anys,
sí, sí, ja
fa 40 anys, 45 anys, que el concepte doncs, em va començar a desenvolupar acadèmicament. Abans tothom tenia... la intuïció de que a la feina la gent pateix i bueno, s'assumia com una cosa normal.
No? Estava normalitzat.
Estava normalitzat. Aleshores, a partir d'aquest escriptor, d'aquest autor, doncs, altres espanyols, com per exemple Iñaki Buñuel o la francesa Marie-France Irigoyen, es va popularitzar el concepte d'assetjament laboral. Per què surten les associacions? Bé, perquè hi ha una necessitat personal de tenir un lloc, un... social on poder exposar aquesta problemàtica. No? Abans la gent s'ho quedava perquè s'avergonyia, perquè es sentia estigmatitzada i d'alguna manera la necessitat de poder expressar-ho lliurement doncs, genera aquesta necessitat de les associacions. No? Juntament amb la divulgació científica d'aquests escriptors, autors, especialistes. No? I per altra banda hem de dir també que les associacions són necessàries perquè hi ha disfuncions en els instituts que haurien d'intervindre en aquest fenomen, com per exemple l'INSS, a l'hora de reconèixer que una baixa per assetjament laboral...
L'Institut Nacional de Salut, no? Que és una mica qui dirimeix no? si s'està patint un assetjament o no.
Correcte. Sí, ho haurien de reconèixer, sí. De reconèixer com un accident de treball, cosa que és molt difícil de corregir. O bé la inspecció de treball és molt difícil que reconegui que ha sigut un cas d'assetjament. O bé l'ICAM dona les altes, tot i que mèdicament encara la persona estigui afectada per un trastorn mental. Per aquest conjunt de motius, penso que la funció de les associacions és molt important, perquè aprofitant que estem en el primer segona, un programa de televisió, si jo sóc veí del primer segona, no li aniré a explicar el problema al veí del primer primera. M'escoltarà un dia, però al cap d'una setmana em llegarà a fer punyetes. No? Doncs a l'associació no enviem a la gent a fer punyetes, sinó que l'escoltem, l'assessorem i l'acompanyem.
En el cas vostre, Joaquim, entenc que aneu en paral·lel amb el que doncs, ens comentava el Manuel. Quins serveis oferiu, en aquest cas, des de l'associació de víctimes? Com encareu quan arriba, us arriba algú, alguna persona que està doncs això, no, patint? Ara en parlarem, desgranarem una miqueta els tipus i què és el que entenem per assetjament, però què és el primer que feu
vosaltres? Jo primer volia dir que l'associació Valc és una associació agermanada en ASAM. Compartim els mateixos objectius. De fet, la nostra va ser creada per, val la pena esmentar-lo, Josep Puig, que és el que va tenir aquesta iniciativa ja fa 20 anys per trobar un punt, no, de reunió de totes les persones que en aquell moment estaven afectades i no sabien realment a qui recórrer.
Per on tirar, no?
Llavors, des d'aquest punt de vista, doncs, hem anat evolucionant i, bueno, hem anat millorant en molts aspectes, creient que podem oferir un servei a les persones afectades que els ajudin, doncs, a trobar una solució, entre cometes, un problema que és molt greu, no? Que, com has comentat, afecta molt a la salut i cada vegada hi ha un increment major, no, de persones afectades. Llavors, el que nosaltres tenim són diverses fonts, diguéssim, de contacte amb nosaltres, que avui dia, doncs, utilitzem els mitjans, com pot ser el WhatsApp, com pot ser el telèfon, com pot ser l'e-mail, com pot ser la visita presencial, que és la que nosaltres denominem com a acollida, i que creiem que és la més fonamental, no? Poder tenir un contacte directe amb la persona afectada, que ens expliqui què li passa, perquè moltes vegades la gent que ve, doncs, té una idea equivocada, no, de la seva situació, convé, doncs, explicar-li realment si és un assetjament o no ho és, o pot ser un altre tipus de problemàtica relacionada amb el treball, pot ser un risc psicosocial, que a vegades es confon com si fos assetjament i potser no ho és. I és molt important el diagnòstic, perquè si ens equivoquem, doncs la solució que donarem tampoc no serà la més, diguéssim, adient al problema plantejat.
Joaquim, feies aquesta, o qui vulgui recollir el guant, fèiem aquesta diferenciació entre problema o problema psicosocial o assetjament. On estaria, diguem-ne, la frontera? Què és el que marca el saber o que sigui així, que una persona estigui patint assetjament laboral o no? Podem donar, no sé si dos o tres pistes, dos o tres ítems per deixar-ho clar? Qui vulgui dels dos?
Sí, bueno, podem parlar tots dos, perquè penso que afegirem, no, l'opinió d'un a l'altre. Bé, l'assetjament laboral és una modalitat de risc psicosocial.
És un tipus de risc, eh?
Exactament, és un tipus de risc, la seva manifestació més greu, no? Per què parlem molt sovint de risc psicosocial en comptes d'assetjament? Bé, perquè la Llei de Prevenció de Riscos Laborals preveu que els riscos psicosocials també formen part dels riscos laborals. Aleshores, preferim enfocar en el concepte risc psicosocial, serà o no serà assetjament, però comencem per aquí. De fet, el conflicte laboral ja és un risc psicosocial i les empreses o organitzacions tenen l'obligació d'atendre'ls. El que no poden dir, bueno, això és un problema interpersonal, que s'apanyin entre ells.
O sigui, han d'intervenir les empreses.
Exactament.
Això és un gran pas, no?, que fins fa no tants anys això no passava, no?
Correcte.
Qui valora, qui diu que alguna persona està patint assetjament laboral?
Bueno, de fet, qui ho pot dir és la Inspecció de Treball i els jutges. I els altres, doncs, podem donar, en base a la nostra experiència, doncs, podem donar opinions i diagnòstics que entenem que bueno, poden estar a prop, no?, de la realitat que pateix la persona afectada, però legalment els únics que ho poden qualificar entenem que són, doncs, l'autoritat laboral i els jutges. Sí que és veritat que moltes vegades hi ha diagnòstics mèdics que parlen d'assetjament, però que es basen bastant en les declaracions o afirmacions que fa el propi pacient, no? És el que diem, les idees que es poden tenir equivocades sobre el teu propi problema, perquè és evident que estàs influenciada com a víctima i que bueno, pots confondre la situació. A vegades venen reivindicacions de tipus laborals, com categories, com que no em paguen el salari...
A vegades hi ha com una barreja de conceptes,
una barreja,
no?
I com deia, és important distingir-ho, no?, quan és assetjament o no. Ara, quan podem dir que hi ha un assetjament? Evidentment, quan detectem que hi ha unes actuacions que són repetitives, que atenten contra la dignitat de la persona, la intenten humiliar o aconsegueixen finalment o li treuen funcions que són, bueno, determinants, no? De quan van ser contractats per una determinada funció o categoria i veus que realment l'han rebaixada. Uh-huh. Es dona bastant els casos, per exemple, de maternitats, de reduccions de jornada, que es veu que, bueno, que ja no li interessa a l'empresa
tenir aquesta persona,
perquè ja no li donarà, segons ells, el rendiment que esperen i, uh-huh, bueno, intenten, pues, minar-la per veure si pot abandonar el lloc de feina o admetre una reducció de les seves, diguéssim, característiques com a professional, no? Baixar de categoria, encara que sigui camuflat. Llavors, aquest és un element que també és important i que es dona sovint.
Uh-huh. Tota l'estona anem parlant d'assetjament i jo crec que el que tothom té en ment és aquell tipus d'assetjament que s'exerceix en vertical, diguem-ne, cap a baix, no? D'un cap al seu treballador. Però també existeixen d'altres tipus d'assetjament, dels quals potser ens sentim a parlar menys, però que afecten igualment al treballador, en aquest cas. Manuel, de quins tipus d'assetjament podem estar parlant, més enllà del podríem dir, entre cometes, del més conegut, no? Del típic, del cap, cap a un treballador o cap a una persona que té el seu càrrec. Quins altres tipus d'assetjament tenim?
Efectivament, tenim també l'assetjament entre iguals, entre, uh-huh, companys,
entre companys,
per motius diversos, no? Pot ser manca d'afinitat, pot ser perquè és un treballador o treballadora que destaca especialment, que s'implica, uh-huh, molt a la feina, que té unes qualitats que generen en ella. Aleshores, això pot posar en evidència o pot sentir a la resta que es posen en evidència les seves mancances. I, bueno, doncs, per això, a vegades, es poden produir també assetjament entre iguals a nivell horitzontal, no?
Aquest seria l'horitzontal. Hem parlat de l'horitzontal, del descendent, però és que també hi ha l'ascendent, que aquest sí que m'ha sorprès. Quin seria aquest tipus d'assetjament?
Bé, doncs, en aquest cas seria que un subordinat assetja al seu superior jeràrquic. Per què? Perquè, bueno, té un estil de comandament flexible, és una persona, doncs, que té valors humans, etc. I hi ha persones que estan sota, per sota, i, uh-huh, bueno, veuen que tenen mancances personals i aleshores aprofiten aquest context per dir, bueno, doncs, aquest encarregat o aquest gerent, supervisor, etc., doncs no m'interessa perquè apreta molt a la feina, doncs li podem fer aquest assetjament, que normalment busca aliats i aleshores fan una mica de pinya, no? De, uh-huh, fet, el concepte de moving ve de la paraula anglesa move, i el Taleuma ho va acunyar, que és quan hi ha una diferència en un conjunt d'animals, doncs aquesta diferència la manada no li agrada, no? I, bueno, és una mica un concepte que s'ha agafat de les ciències naturals que s'aplica també a l'entorn social, familiar inclús, i a l'entorn laboral, doncs, s'aplica, uh-huh, perfectament. Per això existeix aquest maltractament vertical ascendent.
Uh-huh. Joaquim, parlaves abans de qüestions com, per exemple, les baixes per maternitat, algunes reduccions de jornada que moltes vegades les agafen les dones, no? Després de tornar d'aquesta baixa. Podem dir que l'assetjament laboral també té una mirada de gènere? És a dir, són les dones qui més pateixen aquest tipus d'assetjament?
Doncs sí, a l'assetjament en general, doncs, podem dir que les dones, doncs, tenen un percentatge d'implicació molt gran. Podríem dir que és un 70-30.
Home, déu-n'hi-do, el percentatge.
Uh-huh. Sí, i bueno, també és això, per la perspectiva de gènere, que evidentment les dones es veuen més perjudicades, uh-huh, perquè a vegades han de compatibilitzar la vida laboral i la vida, pues, familiar, i això a vegades crea conflictes. A vegades no, sovint crea conflictes.
Quasi sempre, podríem dir.
Llavors, és evident que les dones es queixen en raó, no?, de que, mm-hmm, estan patint, pues, aquest tipus de discriminacions que entenen que els homes, pues, no els passa. No? Perquè normalment, clar, ja han de demanar permís per acompanyar el nen o la nena al metge o a una reunió escolar i tal, pues, acostumen a ser més les dones que els, mm-hmm, homes, demanen reduccions de jornades, sí, o, si no, la conciliació, mm-hmm, que encara que no és una reducció, però que també implica, doncs, adaptar el teu horari. I això, i, bueno, i després el tema de la maternitat, no? Hi ha moltes dones que, clar, li fa por explicar a l'empresa que van a ser mares o que volen tenir un fill. Per què s'ha d'amagar, no?, algú, uh-huh, quan intenta trobar un lloc de feina, s'ha d'amagar de si vol tenir un fill en el futur o no, perquè sap que és un factor discriminatori que pot impedir que obtingui aquesta feina. No? Mm-hmm. Això és una manera també de discriminar, de discriminació directa per raó de sexe i que també és una de les fonts de l'assetjament. Altres fonts, per exemple, també relacionats amb la dona, són els fets de que també s'hi trobem, no?, de que molts caps, companys, doncs, volen intimar a vegades a les persones.
Aquí ja es difumina una miqueta l'assetjament laboral, l'assetjament sexual, no?
Sí, perquè moltes vegades els caps, pues, bueno, moltes, sí, parlem de casos que ens hem trobat, no? Sí. Pues els caps, doncs, han tingut aproximacions, fins i tot relacions en subordinades, i resulta que una vegada aquesta relació pues, finalitza, pues, llavors s'inicia un assetjament laboral, perquè és que el cap es pot trobar frustrat i bueno, es dedica a fer-li la vida impossible.
Sí, això ens hem trobat, també.
Que sigui una derivació. A veure, sovint sí? No, però és una casuística que també es produeix. No? Mm-hmm. És que és molt variada, no? No és que hi hagin 4 o 5 casos, poden ser infinits. Cada dia ens sorprenem de casos nous que ens venen en situacions que diuen, mira, doncs això és nou, no? Mm-hmm. I això que nosaltres, bueno, entre...
Ja porteu temps.
Sí, entre la seva associació i la nostra, doncs igual hem vist 6.000 casos.
6.000 casos?
I clar,
2004.
Sí, per això dic que...
I podríeu establir, ara que parlem d'aquesta, no?, d'aquesta experiència, es podria establir un perfil desitjador?
Bé, es parla molt i penso que això ja està acunyat una mica també a la doctrina i a la ciència, no?, d'un punt de vista científic, que el perfil de l'assetjador és el típic narcisista, que és una persona que es caracteritza bàsicament perquè no té empatia, és a dir, no té capacitat de... patir pel mal aliè, és a dir, li és indiferent el sofriment aliè. I aleshores utilitzen aquesta falta d'escrúpols, aquesta falta de consciència en benefici propi, és a dir, utilitzen els demés per aconseguir els seus objectius. Primer tenen una fase de persona encantadora, sedueixen al treballador, a la treballadora, i quan li veuen els seus punts vulnerables els utilitzen per treure el màxim de profit. Quan ja veuen que aquesta persona no és manipulable, no es deixa dominar, doncs aleshores entren en la fase d'assetjament. Els narcisistes bàsicament són persones que tenen molt poca vida interior i aleshores aquesta buidesa, aquesta falta d'inseguretat necessiten per créixer a nivell personal sentir que tenen domini sobre la resta. Ho dic perquè és important conèixer una mica el perfil de l'assetjador narcisista, saber també la seva vulnerabilitat de cara a protegir-se d'ell. I, bàsicament, aquest és el perfil que domina. Hi ha el pervers narcisista, que, a més de tot això...
Sona fatal, això, pervers narcisista.
Iñaki Piñuel, per exemple, és un autor que ho explica molt bé al YouTube i als seus llibres que té. Hi ha altres autors, com, per exemple, Marie-France Irigoyen, que parlen d'aquesta figura. No? Uh-huh. El pervers narcisista, a més, disfruta fent patir.
Aquí tindríem ja un còctel molt perillós, llavors.
Bueno, hem de pensar que aquest perfil, a vegades, agafen a les empreses, a les organitzacions, per algo serà. Uh-huh. Clar, això és una reflexió, no?, que llenço aquí perquè es tingui en compte, no?, perquè ara que estem en la revolució aquesta de la IA, de la intel·ligència artificial, que seran programes, chatbots, etc., que no tenen consciència, no tenen sentiments, doncs hem de tenir en compte, no?, de que aquest factor de perill pot agreujar, no?, aquestes situacions.
Llavors podríem trobar-nos davant de més casos d'assetjament laboral, no?, segons vosaltres. Què es pot fer actualment amb la llei a la mà? Perquè des que vosaltres vau començar, afortunadament les coses han anat, entenc, a millor, tots estem més conscienciats, les empreses també ho estan, de fet, no? Crec que han de tenir per llei un pla, no?, antiassetjament, i fins i tot també hi ha moltes empreses que tenen aquesta figura del compliance. Vosaltres no sé com veieu aquesta figura, si realment fa la seva funció. Quina és la vostra opinió al respecte, Joaquim?
Bueno,
per la cara que fas, no sé. No sé jo si estàs
molt convençut. Sí que és cert que hi ha una llei de prevenció de riscos laborals que si s'apliqués...
Encara
que
quan
es va crear no contemplava tampoc la figura de l'assetjament, no? El que sí que està més desenvolupat és l'obligació de tenir protocols a l'empresa.
D'acord, protocols antiassetjament.
Antiassetjament. Uh-huh. El que passa que, clar, és l'eficàcia dels mateixos, per lo que hem pogut comprovar, sí, és pràcticament nul·la, perquè resulta que és la pròpia empresa la que és jutge i part. D'alguna manera, hi ha un cas en el si de l'empresa, doncs, que fa busca, o fan ells mateixos la investigació, uh-huh, designant doncs, fulanito, menganito, sotanito, a vegades algun membre del sindicat, depenent també del tamany de l'empresa, i nosaltres ens trobem que la majoria de casos doncs, resulta que no s'ha pogut acreditar assetjament. I clar, diem, bueno, encara es victimitza més, es revictimitzes a la persona, uh-huh, perquè resulta que confia que l'empresa doncs, farà un estudi neutral i tal, però clar, a l'hora de la veritat, doncs no es pot acreditar. Ja dic que en molts casos això també passa fins i tot quan no és la pròpia empresa, sinó que delega en una empresa externa especialitzada, no? Però quasi tots els protocols que nosaltres hem vist són ineficaços. Uh-huh. I llavors també ens ho hem plantejat. Almenys si tenen eines que d'alguna manera serveixen per justificar que l'empresa ha fet alguna cosa, no? Tu denuncies i llavors l'empresa, oh, bueno, sí, miri, li apliquem el protocol immediatament, que saps que la persona afectada tindrà molts problemes per acreditar això. Primera, perquè t'estàs enfrontant a la pròpia empresa. Perquè no hem d'oblidar, uh-huh, que si es produeix un assetjament, l'empresa és responsable últim de que això hagi passat. Uh-huh. O sigui, quan el treballador o treballadora denuncia, és perquè ja té un historial de greuges que ha fet que digui prou, denuncio, i llavors nosaltres preguntem, bueno, i per què l'empresa no ha actuat abans? Uh-huh. No? I ha esperat que el treballador pues, denunciï. Clar, llavors ens trobem que l'empresa té part de responsabilitat en això. Bueno, nosaltres considerem que té la responsabilitat màxima perquè és qui realment ha de controlar que aquestes situacions no es produeixin en el seu si. No? Uh-huh. Llavors la persona que denuncia pues, es troba frustrada perquè a sobre té una resolució que diu que no hi ha res. I amb això on vas? No, uh-huh, pots anar als jutges perquè et diran que, bueno, que l'empresa ha complert tan aviat com va tenir coneixement de que hi havia una problemàtica relacionada amb l'assetjament, doncs va reaccionar i va doncs, establir el protocol. El protocol ha dit que no hi ha res, doncs no hi ha assetjament ni hi ha res.
Feta la llei, feta la trampa, no? D'alguna manera. No?
Exacte, però clar, llavors es troben que la persona que ha denunciat, sí, doncs, ha de tornar a l'empresa amb les mateixes persones que ha denunciat per assetjament, perquè com que no hi ha res, i clar, això fa que molta gent tingui pànic de tornar, perquè hem de pensar que la majoria de persones afectades estan de baixa. I clar, tu penses que has de tornar amb els mateixos assetjadors quan resulta que per l'empresa no hi ha res, doncs és una situació pràcticament impossible, mm-hmm, per la víctima.
Ja per anar acabant, Manuel, hi ha un alt percentatge de bona resolució en aquests casos, d'alguna persona que doncs, pateix assetjament i finalment s'acabi doncs, acabi bé la història, perquè ara, clar, amb el panorama una mica que ens comentava el Joaquim...
Bé, jo estic d'acord amb l'opinió, sí, de Joaquim en relació amb l'ús del protocol de riscos psicosocials. El que passa que, clar, si no es diu a l'empresa formalment que està passant això, representa que l'empresa no ho sap. Mm-hmm. Oficialment l'empresa, com que no m'han denunciat res, no m'han dit res, sí, jo no sé res. Penso que un primer pas per conscienciar les empreses i que s'ho prenguin en sèrio el tema de l'avaluació, planificació i actuació en casos d'assetjament, riscos psicosocials, és que les empreses cada vegada tinguin més denúncies internes per aquest canal, tot i que no sigui eficaç des del punt de vista de reconèixer la problemàtica a nivell intern, perquè són jutge i part, com a mínim sí que serveixen perquè les empreses es posin al nivell del que marca la llei i actuïn. Uh-huh. I d'alguna manera, de tant en tant, sí que surten alguna resolució i algun reconeixement, no?, de que sí que ha passat alguna cosa. No? Uh-huh. Bueno, en molts casos, per què serveix? Home, el treballador, efectivament, com diu Joaquim, doncs, surt revictimitzat perquè l'empresa no ho reconeix, però també és cert que l'empresa, en el fons, sí que ho sap que està passant això i ho volen amagar. Aleshores, això no interessa, tenir un treballador a l'empresa que ha denunciat això i que sap que la situació doncs, no l'han arreglat, l'han amagat. I què passa amb això? Doncs que pots tenir l'oportunitat de negociar amb l'empresa una sortida. Vol dir, miri, vostè el que vol és que jo me'n vagi, m'acomiadi gratuïtament, no voluntàriament, no renunciar al meu treball, acomiadem-me vostè, no? I aleshores arriben acords, no? Perquè, bueno, s'ha fet el primer pas, dir-ho a l'empresa, i a partir d'aquí l'empresa a vegades reacciona bé, amb la llei amb la mà, però altres vegades fan autèntiques xapuzes, perquè, bueno, no tenen assumida la cultura preventiva, és a dir, no activen el protocol, o el protocol ho activa, jo què sé, uno que passava per allà, perdoni, això ho ha de fer correctament, no? I tot això és susceptible de ser denunciat a la Inspecció de Treball, que ja estem parlant d'una situació objectiva. Escolta, mira, jo he denunciat a l'empresa que tinc un conflicte laboral, i l'empresa m'ha dit que sí, que hi ha un conflicte interpersonal, però que nosaltres aquí no hem de fer res. Perdoni, vostè com a empresa ha d'intervindre en aquest conflicte interpersonal. Si jo no li caic bé a vostè o a la inversa, vostè el que no pot fer és maltractar, no? Això ho ha d'intervindre l'empresa i a vegades ho assumeixen com una cosa normal. Doncs això es pot denunciar. Si l'empresa no actua, la Inspecció de Treball pot dir, escolta, mira, l'article tal, puntal de la Llei d'Infraccions de Dret Social diu que l'empresa ha d'intervindre en aquesta mena de riscos i m'han dit que ells no fan res. Bueno, ja tenim algo, ja tenim algo. Per això dic que fer el protocol té les seves avantatges, tot i que té també els seus inconvenients. La pregunta quina és?
Era en quins percentatges, estem ja fora de temps, en quin percentatge doncs, finalment acaba amb un final feliç, no? Tota aquesta qüestió.
Molt pocs, molt pocs. Acaben en un final, diguem-ne, en taules. És a dir, mira, va, arribem a un acord, jo me'n vaig a l'empresa, us lliureu de mi, jo em lliure de vosaltres. Bueno, en la majoria de casos acaben en una negociació, en un acord entre empresa i persona afectada. Bueno, la persona ha de ser fort i ha d'entendre que avui en dia doncs, la dinàmica del mercat laboral és una mica així. Hi ha el que se diu la renúncia... Ara no me'n recordo la paraula.
La rescissió.
La?
La rescissió del contracte, vols dir?
Bueno, sí, això seria diguem-ne, la paraula tècnica. Bueno, que hi ha un moviment, una dinàmica en el mercat de treball que la gent jove ja sap que quan està en un entorn laboral ja està fent currículums perquè sap que allà les coses pot ser que no vagin bé. No?
Doncs, Manuel, ho hem de deixar aquí, que ens estem fora de temps. Us agraeixo molt que ens hagueu explicat aquestes coses. Veig que hi ha molta feina a fer encara i per això és important que entitats com la vostra, d'una banda l'associació Alto al Moving i també l'associació de víctimes d'assetjament laboral de Catalunya, doncs treballeu en conjunt, treballeu conjuntament per intentar doncs, que cada vegada es facin més coses. I sí, ràpid, Manuel.
Nada. El dimarts el Joaquim, amb Avalc, el divendres amb mi, amb els companys de l'associació Alto al Moving.
Al Centre Cultural Santa Eulàlia, eh? Allà és la vostra seu física.
A partir de les 5 de la tarda o de les 7 de la tarda estem allà i, bueno, doncs, si teniu algun problema, alguna dubte i voleu d'alguna manera sortir de si m'estan fent assetjament o què és això, passeu per les associacions i allà us assessorarem, us orientarem.
Perfecte, doncs queda dit. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé. Bona
gràcies
tarda.
A vosaltres.
Nosaltres ara tenim uns consells ràpids, però tornem de seguida amb més coses. Doncs seguim endavant amb el programa. Ja feia uns quants dies que no parlàvem de qüestions que afecten a la butxaca i ho farem parlant de que aquest any, aquest 2026, comença amb canvis en les lleis sobre habitatge. S'ha regulat, per exemple, el lloguer d'habitacions de temporada i s'han anunciat altres mesures com la bonificació del 100% de l'IRPF. Bueno, són moltíssimes coses i a vegades conceptes que no ens queden prou clars i per això nosaltres doncs, el que hem fet és convidar a la nostra especialista en economia, que és l'Estrella Muñoz. Hola, Estrella, com
Hola,
estàs?
Hola, què tal, Anna? Molt
Benvinguda.
Bé.
Ens havíem vist aquest 2026?
Sembla no... que encara no.
Què tal? Com
bon
prova?
Any.
Bon any.
Molt bé, molt bé.
Queda tan lluny, ja, això.
Sí, sí.
Heu estrenat, a més, heu estrenat local, no?
Sí, o sigui, sí.
I que ja esteu totalment instal·lats.
Super, ja està
allà al barri de Bellvitge, a prop d'on estàveu abans,
sí,
no?
Sí, bueno, més a prop del CAP. Que tothom el coneix al CAP, per desgràcia.
D'acord, o sigui que esteu allà ben cèntrics.
Sí, 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 superbé, superbonic, supernou, i la gent li encanta, per tant, supercontents.
O sigui, tot perfecte. Sí. Escolta'm, la llei d'habitatge que és perfecta o té És una qüestió la de l'habitatge que afecta moltíssima gent, preocupa molt, de fet, en totes les enquestes que es fan ja, sempre apareix entre les primeres preocupacions de tots els segments de població, els joves, però també la gent que no és tan jove, que també preocupa pagar hipoteques, pagar lloguers, ajuts i tot el que tingui a veure amb això, no? amb tenir un sostre. Per on et sembla que comencem? Parlant d'aquests, potser, coses bones, coses dolentes, que té aquesta nova llei de l'habitatge, perquè és una qüestió que s'ha intentat regular moltíssim, però que mai sembla que acabi de donar, no?
Amb la clau. No, el tema de la llei està superbé per la gent jove i per evitar una mica els contractes temporals i que siguin més una vivenda de, pues, el dia a dia, no temporal, que diu la paraula.
Clar, tenir com una mica més una sensació d'estabilitat, no? Allò que estiguis patint per si l'any que ve no em renovaran o em pujaran molt el preu del lloguer. A veure,
sí, també intenten beneficiar que la persona que vol llogar un pis també ho pugui pagar. I clar, el que fan és limitar els preus dels pisos, que això està molt bé, però clar, on queda la llibertat de mercat, no? La gent també diu, vale, jo tinc un pis, el vull llogar, però clar, per què m'han de dir el preu que he de posar, que això a la gent no li agrada?
Ens hem de posar, a vegades, el trajo del llogater o el trajo de la persona que, no, que lloga. Llavors, depèn de quin, a vegades queda una mica petit.
Sí. I a més el que fan és que els honoraris els ha de pagar el propietari, que això està molt bé per donar una mica de liquiditat a la persona que vol llogar. Però clar, què fan? Feta la llei, feta la trampa. La gent ara, o sigui, la llei volia ajudar i ha fet el contrari.
Efecto rebote.
Sí, molta gent el que fa, i ho he vist, és et faig un contracte de menys d'un any, perquè el que entén la llei és que una vivenda per un ús de casa, no turístic o temporal, és un any, un contracte d'11 mesos, per tant, pagues tu els honoraris i el preu posa el que vulgui.
Ostres, clar, i què hem de fer davant d'això?
Clar.
Tu trobes molt, això, també?
Bastant.
Sí?
I demanen fins i tot certificats de l'empresa, que diu, no, és que m'estic movent per tema de treball. Vale, doncs un certificat on posi que estaràs treballant aquí a Barcelona o a l'Hospitalet només on 10 mesos o 11 mesos. Sí, ho fan, molt. És una pena, però clar, una llei que pretenia ajudar, al final el que fa la gent és li dona la volta i estem igual o pitjor.
Més coses bones, va, digue'ns bones notícies d'aquesta llei d'habitatge, per exemple.
Una cosa bona és que fa més vivenda social, que això està bé, perquè al final és una vivenda que té preus més baixos i que la gent potser pot accedir més fàcilment. Però clar, després, per la contra, què passa amb la vivenda social? Que hi ha unes llistes d'espera.
I és com a llarg termini, també, no? S'han de construir el sòl...
Clar. I t'apuntes avui i potser et truquen els 2 anys. Clar, jo necessito el pis avui ara, o el mes que ve. Sí. No d'aquí 2 anys. I també el tema de la vivenda social està superbé, però també jo crec que s'haurien de mirar els requisits. Perquè clar, si guanyes molt, no t'ho lloguen. Però si guanyes poc, tampoc. Per tant, a veure, on està el límit? No? Perquè després arriba a aquests pisos i veus uns cotxazos que dius, a veure, on està el límit, no? Clar, és que...
Clar. Ai, ens han posat una pantalla estupenda sobre aquesta llei d'habitatge, però que jo no porto les ulleres i no hi veig, o sigui que m'hauràs d'ajudar.
Bueno, jo més o menys, eh?
Tampoc hi veus?
Sí,
home,
però
vaya duo.
Està petit.
Val. Ens deies, aquests requisits són massa estrictes, llavors?
Sí, el que jo crec que no està bé són els límits del que has de guanyar.
Val.
Perquè diguéssim, a l'inferior és molt baix, o sigui, és molt alt, per ser inferior és molt alt,
d'acord,
i a l'alt tampoc està molt alt, per tant, és que... Qui cap aquesta franja?
O sigui que abarca poca gent.
Sí.
Val. I tenim també franja d'edat? Tenim límit d'edat?
No, això no. Només el que... O sigui, el que s'intenta fomentar, sobretot, no només amb aquesta llei de vivenda, sinó en general, és la vivenda per gent jove. Però clar, gent més gran, què? O sigui, què és jove i què no és jove?
Clar, és que avui en dia el concepte de jove...
Clar, 35 anys, vale, però potser tu tens 40 i ets superjove, no? O una persona amb 18 és jove, però clar, tampoc no marxa de casa dels pares, potser.
Clar,
per tant, el tema de la vivenda social està molt bé per això, perquè no té límit d'edat.
També ens parlaves de les vivendes de protecció oficial. Hi ha diferència entre aquestes?
No, és això, mateix, és vivenda, no?, que s'ha de destinar per temes socials, és a dir, per gent que ho necessiti. I clar, o que no pugui pagar, que és al final la protecció oficial. No?
És una protecció oficial d'aquelles que duren sempre o això caduca?
Depèn, depèn. El lloguer sí que es caduca, depèn del municipi, però normalment són 7 anys, més o menys. Però el que no caduca és quan compres. També es pot comprar una vivenda social, però el que no et diuen, tu compres per un preu més baix, perquè és social, però el que no et diuen és que vale, tens un pis que és teu, però el dia que vols vendre'l, el preu també és social. I clar, no t'ho diuen, i clar, vale, si tu vols tenir una mínima... un mínim guany amb aquesta venda no la tens.
Això sempre, eh? Això sí. no caduca, entre cometes. Tu, si has comprat un pis de protecció oficial...
És teu.
És teu, però després, quan el vulguis vendre, sí, ha de també tenir un preu adaptat...
Social. Està limitat.
Està limitat.
Sí, sí, sí.
Va, seguim parlant de pros i contres de la llei de la vivenda. Per on anem ara?
Ara podem parlar dels temes fiscals.
Temes fiscals.
Que és un tema que a la gent també li importa molt a l'hora de... Ja, no solament a la persona que lloga, sinó al propietari.
Ara tenim el barret del qui lloga o el propietari? Quin barret ens posem?
Ara som el propietari. Ara ens posem el propietari, que això diuen, clar, és que si llogo, jolín, després de la renta, ala.
Clar.
I el que han fet també, volien millorar-ho, però també, feta la llei, feta la trampa. Sí. I el que han fet és, abans, quan tu llogaves una vivenda, propietari, tenia, si era vivenda, que no fos temporal, que això està molt bé també, era una deducció del 60%. Què han fet ara? Han posat més deduccions des del 90 fins al 50, i està molt bé perquè pot ser un 90, però clar, els requisits... Ha de ser gent jove, que ja hi tornem un altre cop, amb la gent jove, que és una persona jove. I després li has de baixar el lloguer per tenir deduccions. Clar, al final, vale, no pago a la renda, però
clar,
cobro menys.
Cada mes, no?
I a veure, està molt bé perquè està enfocat perquè no siguin lloguers temporals, és a dir, beneficien a que hi hagi més vivenda per llogar.
De quant temps estem parlant, si no són temporals? Hi ha un màxim?
Un any.
Un any. Si sí, els lloguers aquells de 5 anys, ja...
És vivenda. És vivenda. Val. Si és menys d'un any, és temporal, que no turístic, eh? Però, per exemple, també el que ens ha passat a nosaltres és gent que té una vivenda que la lloga, un propietari, i la persona marxa abans de l'any, pel que sigui. Bueno, pues Hisenda li diu que és temporal i que no té dret a les deduccions. Clar, no és just, jo què culpa tinc?
Clar, aquesta persona hagi hagut de marxar, no?
Sí, sí, sí.
Complicat, eh?
És complicat. I al final hi ha un genèric per a tot, que és el 50. I clar, al final la gent què fa? S'aplica el 50, clar, perquè és que potser no entra els requisits anteriors. Per tant, el que han fet al final
50.
És reduir el 60 que hi havia per tothom a la vivenda a un 50.
I aquest 100% que s'ha anunciat, que encara em deies tu, és que això encara no ho han aprovat, no? I tu què això... creus, que ho aprovaran o no?
A veure, és que jo ja no sé. No sé, estaria molt bé si la gent realment que lloga pot no pagar en renda per aquest lloguer, joli, estaria molt bé perquè beneficiaria molta gent. A molta gent, perquè la gent no tindria por de posar el seu pis en lloguer.
Tu creus que ara la gent té por a posar el seu pis en lloguer?
Sí,
té moltes traves?
Sí, no solament per temes fiscals, que també, sinó també per l'ocupació.
Clar, tenir por a llogar el teu pis i que després no
clar, perquè
no
cobris. No tenen protecció, perquè ja, o sigui... A veure, que jo no em poso del costat de ningú, però jo entenc que un banc que té molts pisos, doncs pues mira, si hi ha un ocupa que jo no vull... O sigui, no em posaré del costat dels ocupes ni de ningú, eh?
No ens posem al costat
però
de ningú.
Però ho entenc, o una família que està al pis i no pot pagar, ho entenc, ja no parlem d'ocupes, no?
Sí.
Però una persona que té dos pisos que els ha pagat amb el seu treball i que un el té llogat, per què aquella persona ha de suportar un ocupa? Perquè... Tot els gastos que tingui al pis els ha de pagar ell. Clar, no és just. I la gent té moltíssima por, perquè no es veuen protegits. I clar, això perjudica, perquè les persones necessiten una vivenda.
I una seguretat, també.
I una seguretat. I clar, si la gent que vol anar a llogar, el que paga el lloguer, no els hi lloguen perquè l'altre té por...
Clar, no ens en sortim. Amb el barret encara de les persones que tenen un pis que el posen en lloguer, algun altre benefici més que es puguin acollir? Estrella?
De moment...
De moment no, eh?
No.
O sigui, era, que... no són molt bones notícies,
a nivell,
llavors.
No, a nivell legal, l'única cosa que hi ha, que nosaltres sempre recomanem a tothom, és fer una assegurança. Mm-hmm. Perquè si tens, no són molt cares, i si tens un pis llogat, a veure...
Aquesta assegurança et cobreix l'impagament?
Sí. Mm-hmm. I la defensa jurídica, fins i tot. Mm-hmm. Per tant, si tens un pis llogat i tens por, doncs mira, no et deixis el pis buit, sinó que ho llogues i tens una assegurança i mira, fomentes mm-hmm. que la gent tingui una vivenda i tu estàs una mica més tranquil.
I ràpidament, ja per anar acabant, si ens posem el barret de la persona que va a llogar, mm-hmm. quins avantatges podem tenir a nivell, no sé si és fiscal...
Sí, mm-hmm. també és molt per gent jove, però... Hi ha moltíssims ajuts, això sí que és veritat, que aquí la Generalitat hi ha bastants, ja estan molt bé. Uh-huh. I a la renda, també, si ets jove, uh-huh. també hi ha una deducció. Això està molt
si
bé.
Si no ets jove, malament,
però
no?
Si no ets jove, està... bueno, 35 anys, clar, qui és jove? Però no. El problema dels ajuts...
Tu ets jove.
Jo sóc jove.
Jo no.
Tu podries ser-ho, però clar,
no, ja,
la llei
ja no,
diu,
ja no.
diu que
queda
no.
Molt lluny, ja, 35.
Però clar, també els ajuts estan superbé, però després tributen a la renda. O sigui, mm-hmm. has de pagar la renda, o sigui, aquí tot
lo
és pagar.
Lo comido por lo servido. Per tant, tu com a experta, quins creus que són, diguem-ne, ja per acabar, bueno, el principal problema en la qüestió de la vivenda en aquest país?
La seguretat jurídica que tenim, que és...
poca. Cap,
sí.
Cap,
poca.
Dius.
Sí, poca. Mm-hmm. Poca. Jo al final als clients els diem, sí, si tens un pis i el vols llogar, lloga-ho perquè no el tindràs allà buit, que no serveix per res, uh-huh. però fes una assegurança, és el que fem. O sigui, uh-huh. i tu pues, tindràs 6 mesos que estaràs una mica, si no et paga aquella persona, tindràs 6 mesos de tranquil·litat i després, ja. Pues, poc a poc ja iremos viendo. Uh-huh.
Molt bé, doncs Estrella, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Recordem que és advocada fiscalista de HV Assessores. Ens veiem unes setmanes amb altres temes interessants, que sempre que ens toquen la butxaca, això ens interessa a tots. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Nosaltres ara de seguida anem a fer tertúlia amb les nostres veïnes expertes. Serà en un moment. Doncs enfilem ja la darrera part del programa fent tertúlia. Ja feia moltes setmanes que no les teníem entre nosaltres, les veïnes expertes. Ens acompanyen la Carmina, la Paquita i la Carol. Què tal? Benvingudes a totes. Estàvem parlant que hem dormit totes regulint aquesta nit.
Algo ha passat?
Que
molt
los
malament.
Astros no ens han acompanyat?
Sí.
Escolta, tenim molt poc temps avui per fer la tertúlia, així que, si voleu, anem ràpidament. Mm-hmm. Us volia preguntar sobre la qüestió del xarampió. És que dic xarampión, en castellà em surt, xarampió. Sí. La OMS ha dit que ja no estem entre els països lliures de xarampió. Per què? Doncs perquè últimament han augmentat molt els casos, ja sigui perquè la gent deixa de vacunar-se o perquè ha vingut gent de fora, en el qual no era obligatori en els seus països d'origen, doncs vacunar-se. Heu passat el xarampió? Carmina?
Sí, yo sí, de pequeña.
Sí, ¿de pequeña?
Sí,
¿no te acuerdas?
Yo sí me acuerdo, sí.
Pasado, sí.
Me acuerdo. Porque no era, tenía unos 8 o 9 años, sí que me acuerdo, sí. Tenía toda la cara y luego la espalda y me ponía mi madre unos masajes ahí. Sí, recuerdo que lo pasé.
Claro, ¿l'has passat?
Jo també, sí, lo que passa que jo no me'n recordo, però la meva mare m'ho comentava.
Uh-huh. Perquè... Com veieu aquestes famílies que decideixen no vacunar els seus fills?
Molt malament.
Molt malament, eh?
Molt malament.
Totes teniu nets i sabeu...
Molt malament. Perquè el no vacunar fa que passi això.
Claro.
Ja no és només perquè vingui gent de fora. Els d'aquí també
han
estem
deixat
exposats.
De vacunar.
Clar, si no es vacunen, ve gent que no està vacunada i llavors es posen els seus fills.
I era todo, era contagioso, como lo pillara uno...
És muy, muy contagioso.
És una de les enfermedades, jo no ho sabia, llegint ara aquests dies per parlar amb vosaltres d'aquest tema, és una de les malalties més contagioses que existeixen, el xarampió. Per tant, que un cop entres, ja costarà una miqueta doncs, tornar a agafar aquells índexs de baixa doncs, circulació del virus. Vosaltres esteu tot... Bueno, clar, en la vostra època, no sé si també era obligatòria la vacuna o no
sí,
hi havia vacuna.
Era obligatòria, era obligatòria, però a vegades coincidia que no t'havien vacunat i la pillaves, però és que luego la pillava tota la família. Jo me acuerdo que mis hermanos lo pasamos todos juntos.
Juntos, el xarampión.
Sí. ¿Ves? Lo que pasa que hay alguno, a mí me acuerdo de la cara, pero a mis hermanos la cara no, pero todo el cuerpo. Uh-huh. Y además, sobre todo por la espalda, yo recuerdo
pica
que...
mucho, ¿no?
Madre mía, eso y la varicela, madre mía.
Uh-huh. A mí sí que me van vacunar porque la meva mare, per agafar el xarampión, li va afectar els ulls.
Ai, llavors, ara. I en quina afectació tenia?
Molt delicats. Uh-huh. Els ulls molt delicats. Jo me'n recordo que es tenia que posar, no sé, un líquid amb una coseta que tu posaves aquí que no me'n recordo com es diu, no? Però era
colirio.
No, era com una botellita. No, ja sé el
que vols dir, és com una mena de recipient que tenia com la forma de l'ull i feies així. Això és antic, eh? Jo això ho he vist, però...
Clar, la meva mare ho feia servir a casa. Llavors, a ella li va afectar molt això, i el meu germà i jo ens vam vacunar, evidentment. Jo no me'n recordo.
Vosaltres, no sé, en el vostre cas, coneixeu alguna família que no vacune a sus hijos? ¿O os habéis encontrado a lo mejor con alguien en esta situación?
Ahora la mentalidad es diferente, ahora vacunan. Ahora
sí,
vacunan,
pues mira,
a los niños enseguida.
Ahora, aquí no se está diciendo
bueno,
que
no. No me refiero al sarampión, me refiero al resto de vacunas, que ahora sí que vacunan a los niños de todas las vacunas.
No, pero hay familias que no quieren.
De bueno, familia antivacunas.
Sí, que las hay, pero vaya.
Ya, pero suposo que... Bueno, si tothom vacunés, no passarien els casos aquests. Perquè ja no és només de la gent que entra. És de la gent que està aquí que no vacuna els seus fills.
Mira, l'any 2003 hi havia 11 casos a Espanya. L'any 2024 van haver-hi 227.
Ja hi ha 300 i pico.
O sigui que la cosa va augmentant. Bueno, m'ha quedat clar aquest tema, que vosaltres heu passat al sarampió,
sí,
esteu vacunades i que el tema aquest de que la gent no vacuni doncs no ens agrada.
Jo tinc una pregunta. Per exemple, nosaltres estem vacunats.
A veure si te lo puedo responder.
Vale. Si ahora viene una oleada de eso, ¿nosotros estamos vacunados? ¿Estamos...?
Sí, ¿no?
Sí, no sé, jo és una pregunta
clar,
que
hago. El que passa és que no sé si en aquest cas, això ho hauríem de preguntar a algun expert, si s'han d'anar posant recordatoris, perquè el problema és que a vegades es vacunen els nens quan són petits de xarampió i t'has de posar com recordatoris, que si no es posen... ¿Te has puesto el recordatorio, Carmina?
No, por eso te digo, porque cuando me han mordido la gata este verano, me han puesto la del
tétanos.
La del tétanos, y le dije, ¿me la pusieron cuando? Digo, uy, pues te la pongo. O sea,
sí,
que,
porque dura 10 años.
Claro, pues por eso digo, a ver si esto también estamos libres de
Jo crec que aquesta no tens que fer recordatori.
No, aquesta no.
I en canvi hi ha altres vacunes que sí, perquè jo els meus fills els he fet. No me'n recordo ara quina.
Quines són.
Quines són, però sí que els he fet
recordatori. I menys mal que no queden marques, perquè havia vacunes, jo tinc marques de les vacunes. O sigui, havia vacunes que te dejaban la marca.
Sí, hi ha una típica, no?
La difteria, me parece que era.
O la rubeola? Bueno, no ho sé.
No sé, sí.
Ara tengo una marca aquí.
Sí,
viruela, varola. Aquí
¿tienes una marca dónde? ¿Aquí? ¿En el codo? ¿De una vacuna? ¿Te vacunaron en el codo?
Yo la tengo aquí arriba.
Yo la tengo aquí arriba.
Digo al lado, o sea, la tengo aquí.
Sí,
o
la de la viruela.
O sea, que el codo es la de la viruela.
Ah, en lugar de... Yo no se la van posar aquesta, però és aquella marca que té tothom aquí.
Sí, aquí, todo el mundo. Yo no sé si era de la viruela o la difteria, una de les dues.
Sí, creo que es de la viruela.
La viruela, que piensa que te queda la senyal.
Sí, marcada.
Te queda un redondo.
Sí, 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 sí.
Aquí ja sí que era obligatòria, me acuerdo yo que te obligaban a ponerte.
I no entenc per què quedava aquesta cicatriu, però bueno...
No tinc ni idea.
Pues yo la tengo y la tengo bien hermosa.
Bien, la tienes bien puesta.
Bien hermosa.
Escolteu, sou viatgeres de Rodalies, agafeu els trens?
Jo no.
No?
Jo alguna vez cuando voy a ver a mi hijo a Moller, pero si no, no...
Els agafo molt poc, molt poc.
No lo cojo casi nada.
Jo agafo el metro.
El metro.
El metro.
El metro. Jo també, jo no el metro.
I què us sembla tot el que està passant ara a Rodalies? Perquè sembla que no recupera la normalitat. De fet, aquest matí, a primera hora del matí, hi ha hagut com dues parades per qüestions tècniques, dues parades que han parat totalment totes les línies.
Sí.
Què us sembla tot això que està passant? Realment parlem de falta d'inversió, que ara veiem doncs, els fruits, o hi ha més coses que
jo crec que és falta d'inversió, jo crec que és perquè ara posen l'excusa de les pluges, vale, sí. Vale.
Sí, bueno, això
però
afecta
si hagueren
també.
Tingut un manteniment com teníem que haver fet, no haguera passat això. Un manteniment de tot, de les vies, de los... d'allò de...
Els talussos.
Els talussos, que no m'ha sonat.
Sí, però tienen que pasar estas cosas para acordarse de que hay
que
tener un manteniment.
Hay que hacerlo.
Tienen que pasar. Entonces ya sí, ya vamos a hacerlo, pero de momento tiene que pasar...
Pero tenía que haberlo hecho antes.
Sí.
Clar, perquè les coses que han passat són víctimes mortals.
Sí, sí.
Claro.
En el cas de Gelida, per exemple. I a casa vostra, encara que ja m'heu dit que vosaltres no sou usuàries...
No, muy poco. Lo cojo alguna vez que voy a Moller, pero si no...
Yo
el metro, todo lo que tú quieras.
I per ir a Moller, ¿con qué línea vas?
Voy, el tren que pasa por Belviche, que creo que va a Granollers,
¿La R4 puede sí. ser o la R3? Ah, no sé.
No sé, no sé. Yo uh-huh. sé que lo cojo aquí, lo vamos, conozco. Uno va a Granollers R2. Y el otro va...
Em diuen, me dicen por el pinganillo.
R2.
R2.
Los dos pasan por Mollet y luego puedes coger el que coges aquí en la Rambla Oliveras que te deja en Mollet, pero la parte de arriba.
¿Y nunca has tenido problema?
No. Ni tampoco de revisión, bueno, de revisión tuve una vez, pero porque
¿qué
no,
revisión? ¿Qué quieres
o sea, de que el billete, que ah. no lo saqué porque no se podía, en Belviche no había...
¡Ay, que te colaste,
sí,
Carmina!
Sí, pero luego la única vez que pasó el revisor...
Te pillaron.
Me pillaron.
¡Qué mala suerte!
No, pero se lo dije, y digo, mire, usted llame en Belviche...
Mira que hay gente que se cuela y sí. no la pillan, ¿eh?
Pues mira, lo pagué allí mismo, digo, mire...
Ay, pero pagaste el billete normal, sí. sin multa, ¿eh?
No, sin multa, ah. es que le dije, en Belviche no había máquinas. Y tampoco estaba la señora. Y entonces, no sé qué, eso me dijo, vale, pero me lo paga aquí, digo, ahora mismo. La única vez, digo, con la gente que se cuela y me tocó a mí el
eso
premio.
Digo yo.
Pero bueno, ya está, la única.
Pero la peor es la R4. Uh-huh. La R4, todo el mundo que la coge, es fatal. Mari Aguilar.
La que vive en Molins de Rey.
Que vive uh-huh. en Molins de Rey, pues va, dice que van fatal
bueno, es que
los
van
trenes.
Mal todas. Ahora van malamente. Todas.
Todos, todas. Pero la R4 es la peor, creo.
Hasta el, sí. no, el talgo, el AVE, sí. el OIGO y todos esos van mal también.
También.
Si de aquí a Madrid tardaban 2 horas y media...
Ahora 5.
Ahora son 5 horas.
¿Al AVE le va a faltar un cop?
Sí.
Sí.
Sí. sí. ¿Sí? Sí, yo sí. Cada vez que he ido a Madrid he ido en el AVE.
Sí. Yo el AVE sí la he cogido.
Yo igual muchas también. El AVE sí, cuando iba de vacances. Ah. De vacances amb la meva amiga.
A una UNAT.
Vam anar a Madrid, Toledo... Uh-huh. Després vam anar a Sevilla també un altre any.
Molt bé.
Això, sí, que, o sigui, a l'AVE sí que l'he agafat.
Amb l'AVE us ha funcionat bé, no sí, he tingut problema, sí. però també s'està veient que és una línia, la d'alta velocitat, que necessita claro. molt de manteniment, molts diners per mantenir-les, i clar. Sembla ser que tampoc
no
s'està fent.
És que imagina't la velocitat que van, que fallen los raíles o fallen... A mí ya me da un miedo.
Claro, pero si ya nos da, ¿el avión también nos da miedo?
No.
A mí no me da miedo.
Pero me gusta más el AVE, me gusta más ir por la tierra.
En el teu cas?
A l'avió també he anat i me fa,
sí, jo també
me fa més respecte.
Clar, perquè també han notat una baixada de passatgers. No sé sí. si la gent està agafant una miqueta de... No sé si de por, de respecte, també a viatjar en tren. Llavors, què ens queda? No?
Sí. Pues los coches, y el que no tenga coche, que autobuses.
Però tu saps les cues que n'hi han. Si dice que hi ha moltes cues a les carreteres.
Clar.
I el que ha passat també des de que la...
AP7.
Està, és gratis, com no l'han fet manteniment, la carretera aquella està fatal, fatal. Mm-hmm. Molt
malament. Però ens haurem de quedar tots a casa,
sí.
al final.
No, però si hi ha més tràfic, pues, també això se desgasta més.
Claro,
no?
normal.
I si no hi ha manteniment, com tu dices, pues llega un moment
més
que...
Camions, clar, passen més camions del que passaven abans, perquè abans no passaríem 4 i ara passen molts, i clar,
això
la carretera
més, la pista.
S'ha desgastat.
Mm-hmm. Bueno,
ahora, ay, perdón,
dime, no, no, dime,
que han
dime.
Anunciado una inversión de 8.037 millones.
¿8.037?
Para
Rodalías.
Ahora, para Rodalías.
Bueno, a ver si es verdad, si llegan.
Pero la pena es que tienen que pasar las cosas
sí, sí,
para ponerse en marcha. Esa
sí,
es la pena.
Sí.
Uh-huh. Sí. Funcionamos así, ¿eh?
Sí,
por
sí,
desgracia.
Sí, pero para todo, ¿eh? Para
sí.
todo.
Sí. Bueno, mira, me quedan 4 minutos para hablar con vosotras.
Vale.
Me gustaría saber si, si os ha pasado... cada vez hay más estafas telefónicas, ¿no? Pero también telefónicas me refiero a todo el tipo, WhatsApp, correo electrónico.
Antes de ayer me pasó a mí.
¿Te pasó?
Sí, me llamaron que me preguntaron por mi marido, digo, ¿qué José? Le dije, pues el apellido me lo dio fatal. Uh-huh. Dice, no, es que viene puesto de la luz y tal, y digo, pues no, ahora no me interesa. Dice, es que he hablado con su marido hace 4 días.
Ay, madre.
Y digo, ah, qué bien, que habla usted con mi marido. Dice, sí. Digo, pero si lleva 4 años muerto, me colgó.
Y te colgó.
Claro.
Ay.
Eso me pasó el otro día, hace 2 uh-huh. días.
El tema es que ahora con la inteligencia artificial, claro, ahora que comienza aquest saló aquí de l'ISE, han augmentat molt les estafes, un 82%.
Mucha.
Y te lo crees antes, porque claro, fan servir unos métodos que es... En tu caso no.
No, en mi caso fue por teléfono.
Pero fan servir un...
A mí también me llamaron.
También te han intentado.
Me llamaron por teléfono, pero fue con el... Estaba en Movistar, ¿no? Uh-huh. Me dijeron que vendrían, que me cambiarían el router. Uh-huh. Y yo casi que estaba convencida, ¿eh?
O sea, que tú te los creíste, ¿no?
Claro, claro.
Lo creí. Y al final, ¿cómo descubriste
y bueno,
que no...?
Entonces al final digo... Voy a llamar. Digo, bueno, voy a llamar por teléfono a la compañía.
Claro, para confirmar,
y entonces, para confirmarme y ya. Y bueno, yo ya estaba casi que
picas.
Que vienen y me cambian el router, porque claro, lo que querían es ellos tener...
El otro router, el tuyo.
Tener el otro router y cobrarme.
Entonces te dijeron
y
que
me
no.
regalaban, no sé qué me dijeron, que me regalaban. Uh-huh. Estaba mi hijo y me dijo...
Esto no me huele bien, ¿eh?
Me dijo...
Ya veremos.
Sí.
Bueno, ya sí. como te pidan, que pues mire que eso que me das un número, su teléfono, digo, el teléfono ya lo tienes. Uh-huh. Ah, digo, no, plum, ya aprieto el botón y se acabó.
Ah, y que me dijeron de la cuenta. Claro, ahí fue cuando caí. Digo, pues sí, es que la compañía tiene la cuenta.
Claro.
O sea, pero que no sé por qué me dice eso. Engaña, sí, uh-huh.
No, jo a mi també m'han trucat moltes vegades, però...
Sí.
Sí, perquè canviarem la seva companyia, que
sí,
no
sí,
té l'abono,
sí,
no sé
sí,
què.
Sí.
Dic, no s'amoïneu, que jo vaig a la companyia, que està molt a prop de casa meva, i jo consulto.
Ja ho canvio tot.
Uh-huh. No, dic que ja consultaré. Porque te ofrecen el oro y el moro.
Sí, sí.
No, digo, yo tengo para poder ir a Endesa ahí al lado, digo, ya está, no tengo ningún problema.
Uh-huh. Yo ya soy borde y enseguida que veo, aprieto y ya está.
Sí,
ya
pero está. Sí que a mí me han llamado de muchos sitios, la verdad.
S'han d'encontrar amb totes aquestes estafes que estan cada vegada més perfeccionades, eh? Sí, llavors sí. hem d'anar tots amb molt de compte i fer el que deia la Paquita, comprovar, no? Si la cosa està bé, doncs no.
Nada, no dar ningún dato.
No, estic a donar cap dato.
Bueno, aunque no los des, a veces los cogen.
Sí, pero sí, ya lo sé, pero el de la cuenta ya es más difícil. O el de tu tarjeta, o ya este es más difícil.
Molt bé, noies, se'ns ha fet molt curt.
Quina pena.
Però bueno, us emplaço venir un altre dia i així podem parlar de més coses.
Siempre, pues, tú nos llamas, venimos, a ver si para...
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Lo dejo todo. ¿Lo dejáis todo?
A ver si para el próximo día la Jenny está, porque creo que iba al médico hoy.
Bueno, pues a ver si puede venir ella, y estamos todas juntas. Molt bé. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Finalitzem aquesta edició del primer segon. Esperem que us hagi agradat. Tornem la propera setmana. Gràcies.